La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
Són les 12 del migdia, passats uns minutets, som dijous, i això vol dir que aquí estem amb Molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Comencem la cinquena temporada, és a dir, sisena, si considerem que la primera va estar dintre del programa Sant Cugat a fons. Sisena temporada, són molts anys, i sempre han passat moltíssima gent, de 80 a 90 persones cada temporada, amb els 33, 34 o 40 programes, segons com està la distribució del temps. Avui tindrem un programa, jo penso, especial. Primer perquè és el primer, i després perquè tenim un convidat que ens parlarà d'una cosa molt important. Molt important com és el 25è aniversari del Teatre Auditori i la seva programació de la temporada. Però abans... La homilia de Molta comèdia. Avui, projectes i realitats. El mes d'agost, a Sant Cugat, no tenim activitat d'arts escèniques. Això es podria considerar com a normal, passa a molts llocs, no només aquí. Però hi ha llocs que no, que el mes d'agost tenen activitat, o el juliol també, aquí el juliol també n'hi ha. Vull referir-me a un pla que existeix, d'internacionalització de Sant Cugat, que diu amb línies d'actuació com són la creació del turisme de proximitat i la promoció del monestir del seu entorn com a centre singular. També vull referir-me a un pla director de la música clàssica de Sant Cugat del Vallès. Els responsables d'aquest pla han estat, per exemple, els encarregats d'una selecció d'intèrprets que han actuat en 4 concerts en les comentades nits de música al claustre. 4 grups molt bons, molt joves, d'innegable qualitat, que si continuen així, què passarà? Que no podrem tornar a gaudir-ne perquè la seva cotització al mercat, sí, clar, parlem de mercat, com en tot, haurà pujat a uns preus que els nostres minsos pressupostos no podran pagar. Vull dir, òbviament, que si volem internacionalitzar les nostres ofertes de cultura, de música clàssica en aquest cas, si pretenem fer que el turisme cultural de nivell vingui a Sant Cugat, com va fer Torroella de Montgrí, el Titori Pau Casals de Sant Salvador, Vendrell, o la Xubertiada de la Canònica de Santa Maria de Iberretran, hem de tindre molt en compte quin és el nostre pressupost, què pensem no gastar, què pensem invertir. Ara, per exemple, s'ha acabat la fira del carrer de Tàrrega. Una fira que va començar el dia 6 i que ha tingut un èxit d'assistència brutal, que diu aquell. Brutal de veritat, en companyies angleses, franceses, poloneses, italianes, xilenes, mexicanes, del País Basc i Navarra i, naturalment, òbviament, catalanes. Tàrrega té 17.000 habitants. No els tenia quan l'alcalde Eugeni Nadal, en contra de moltes opinions, va posar en marxa l'any 81, amb l'ajuda i complicitat, s'ha de dir tot, de Xavier Fàbregas, del cap de Cinematografia i Teatre de la Generalitat, i de Joan Font, director de Comediants. Ara també està en marxa, va començar ahir, el Mercat de Música Viva de Vic, que concentrarà del 12 al 16 de setembre professionals de tots els àmbits de la música per donar a conèixer noves propostes que arribaran fins a 80 actuacions. Vic té 48.000 habitants, alguns més que quan va començar el mercat, també s'ha de dir, però ara té un teatre, l'Atlàntida, que no hi existia, i actuaran també aquí determinats grups al marge de la plaça Major, al marge de la Tundra, al marge de diferents llocs que es fan actuacions. imprescindible per programadors que vulguin estar al dia i actuar en conseqüència. En els dos casos, i en els que he dit abans, els ajuntaments han donat suport a unes iniciatives que en principi no eren clares en el seu desenvolupament i creixement, però que al final s'ha demostrat que responien a una visió, un projecte que només es podia convertir en realitat amb aquest suport imprescindible que suposa, inevitablement, considerar un pressupost adequat pel tipus de realitat on es pretenia arribar. Pensem-ho. Amén. Cantem Aleluia perquè tenim amb nosaltres en Pep Tugues, director del Centre de Cultura de Sant Cugat i del Teatre Auditori, i Aleluia perquè es compliran el dia 25 anys de l'existència d'aquest teatre i del que ha suposat per aquesta ciutat, que és molt. Benvingut, Pep.
Moltes gràcies, Eduard. Bon dia a tots els oients, que és un plaer sempre estar a cugat.cat. No oblidem que jo vaig estar molts anys a Ràdio Sant Cugat i, per tant, sempre és un plaer vindre al psicòleg, que és la ràdio, i poder-te explicar i que hi hagi gent que t'escolti, que això és fantàstic.
Oh, i a més feies un programa que també estava dedicat a les arts escèniques.
Ah, això, així que alguna cosa tenim en comú.
No, tenim moltes coses en comú i una d'elles és el Teatre Auditori, evidentment. I, clar, aquests 25 anys es celebraran d'una forma especial. Hi ha una sèrie d'actes, una sèrie d'espectacles, molts d'ells gratuïts, que estan centrats precisament en aquesta celebració. Parlem una mica d'això. Sí. Pensa que el dijous que ve en parlarem molt més a fons amb alguns dels protagonistes.
Bueno, i que en saben molt més, com és el Gerald, que és el millor programador que tenim i que tindrem, i que hi ha a Catalunya, i que en aquests moments, com ha de ser, com has dit en Mateu Emilia, està a Vic, que és on ha d'estar. És a dir, veient, diguem-ne, presentacions de disc, presentacions de grups, presentacions de propostes que ens han d'ajudar a programar la temporada 2019-2020, perquè la 18-19, la celebració dels nostres 25 anys, ja tenim enllestida, i ens agrada molt que el teatre tingui una programació com la que té, amb els mitjans que té i amb les possibilitats que tenim, però sobretot amb els públics que tenim, doncs per poder-los oferir una programació aquí a Sant Cugat al Teatre Auditori farcida, bonica, agradable, que alimenti aquesta ànima que tots necessitem alimentar per tindre una millor estància en aquesta vida.
De fet, avui comença la temporada.
És cert, el que passa és que, com que fa tant temps que vam posar a la venda aquestes entrades i que ho vam anunciar, que sembla el món real ens porta cap aquí, no? A l'abril vam dir que faríem, o que començaríem la celebració dels 25 anys amb el concert del Serrat. No oblidem que avui és 13 de setembre del 2018, el 13 de setembre del 2015, que m'he llegit un llibre, Eduard, que es diu Les mil i una nit, i això m'ha refrescat les dates moltíssim, i per tant...
No sé de què em parles.
Ja ho sabràs d'aquí uns dies, eh? Doncs, llavors, el 13 de setembre del 15, en Serrat va fer el segon concert, en aquells moments presentant Antologia Desordenada. I avui...
Que en Serrat, Desordenada, res de
nada. Nada de nada. Doncs, i la casualitat, el calendari, el que sigui, que no ens hi vam fixar, que no vam programar, el 13 de setembre del 18, exactament 3 anys després, doncs, en Serrat tornarà a Sant Cugat, ho vam anunciar-ho a l'abril, doncs, que presentaria aquesta gira.
El Mediterrani de Capo.
Exactament, i els nostres espectadors... per calendari no podíem fer un segon concert, només podíem fer-ne un, ve de Palma de Mallorca, ve de Múrcia, va a Sant Cugat, continua la gira, cada dos dies té un concert, per tant no podíem ficar-hi una, i els nostres públics, els nostres espectadors, en molt pocs dies van exaurir les entrades completament i no ens va donar temps ni de posar-ho al programa dels 25 anys perquè les entrades estaven completament exaurides. Per tant, com tu dius molt bé, avui comencem la temporada amb un teatre ja ple i amb espectadors amb moltes ganes d'escoltar i de compartir amb en Serrat els seus èxits, que en el fons és el que escoltarem aquest vespre al Teatre Auditori.
Bueno, la cançó Mediterrània cal recordar que és escollida durant molts anys com la cançó amb més projecció a partir dels anys 70.
Correcte.
O sigui que és la cançó que tothom, podríem dir, que coneix, i no només Espanya, sinó tot el món.
Jo penso que la Sud-amèrica, sobretot en Serrat, té uns seguidors molt ferms, i la seva gira, ara fa el concert aquí a Sant Cugat, continua per concert per Espanya, se'n va sobretot a Sud-amèrica i no torna a actuar a Catalunya fins a Barcelona el desembre.
O sigui que estarà... que té, em sembla, dos dies al Sant Jordi, no?
No, al Fòrum.
Al Fòrum?
Al Fòrum farà concerts de presentació, perquè alguns d'aquest estiu no els ha pogut realitzar. Per tant, tot això fa encara més important i més interessant el concert d'avui, que ens serà un plaer rebre en Serrat al nostre teatre i que el públic el gaudeixi intensament.
Segur que serà així, perquè en Serrat, de moment, no falla. Tenim la setmana aquesta del 25, com comença la celebració del 25è aniversari, però dins de la setmana ja hi ha activitats dintre la programació, la primera del Carlos Núñez.
Exacte. Quan vam pensar, vam dir, volem celebrar aquests 25 anys amb els nostres públics, i ho dic en plural conscientment, perquè nosaltres tenim diversitat de públics. Tenim un públic familiar, amb aquests festivals que has dit a la teva homilia, hi afegiria els petits camaleons, que ho fem el primer cap de setmana d'octubre, i que hem aconseguit, o estem aconseguint, ser festival de referència dins el públic familiar. Intentem doncs també buscar el primer cap de setmana d'octubre que tothom pensi, a Catalunya es pensi, que es celebra doncs el Festival Petits Camaleons, com a Terrassa es celebra el Festival de la Dansa l'últim cap de setmana de desembre, no? I pensant en aquests públics vam intentar també buscar una programació reeixida que arribés, perquè és molt més fàcil, quan tu t'arriba una programació i l'espectacle t'agrada, és molt més fàcil tot. Tot, en aquell moment s'aplana tot el camí, no? I vam dir, amics nostres que durant aquests 25 anys han estat molt amb nosaltres, doncs Carlos Núñez ha fet uns excel·lents concerts al nostre Teatre Auditori, a més, sempre ha fet concerts participatius, vam dir doncs que sigui el concert participatiu per excel·lència, per tant, participaran moltíssimes entitats, tant de la nostra ciutat, totes les que han volgut de la nostra ciutat participar i estan convidades, i a més, participaran entitats de fora, per tant, serà un concert, diguem-ne, per passar-ho molt bé i totalment festiu. De la mateixa manera que també ens agradarà o ens agrada doncs, amb la Emma Vilarassau, que és una dels artistes, doncs, que tenir-la per partida doble. Una, perquè el Pere Riera li ha escrit un text pensant només en ella, Dreta Gatera, que això ho farem el dissabte a la tarda, i serà ella que ens oferirà aquest conte meravellós del Pere Riera, fet per la Emma, i després l'endemà, doncs, el Tret al Cap, que és una de les produccions que la temporada passada va triomfar a la Sala Beckett, i que veurem a l'Emma Vilarassau fent de periodista, doncs, que en aquests moments va molt bé, perquè el periodisme ha de ser com el de la Emma, pensa, ètic i professional i amb una ètica buscant sempre la veritat.
És una obra potent, aquesta d'en Pau Miró, i a més, a part de l'Emma, hi ha una gran actriu, l'Imma Colomer, i el Vicky Olengo, en aquest cas, que em sembla que no va ser la que va començar, el trio
perquè
va començar.
Hi ha hagut una substitució, però en tot cas, diguem-ne...
Són tres personatges que tots tenen importància en el desenvolupament de l'obra.
Ah, exacte.
En aquest cas, l'Emma és la protagonista.
Ja, perquè tot gira a l'entorn de la seva ètica professional.
Hi ha una sèrie d'actes, a part d'aquests que tu has dit de dintre de la programació, que ja en comentarem, però, per exemple... el del Guillem Albà, que ja va estar aquí l'any passat, va ser l'any passat?
Fa dos temporades, diguem-ne, va presentar, una temporada i mitja, per ser exactes.
Amb la Marabunta, que va ser un espectacle colpidor, una força brutal.
Una festivitat absoluta.
Absoluta.
I aquest és l'espectacle que hem pensat amb les famílies, diguem-ne, no? Vols vindre? Hi haurà també els Brodes, hi haurà també tota una sèrie de convidats, hi haurà el Carlos Núñez, també, perquè ja el tenim el dia anterior, el Carlos Núñez farà una classe magistral a l'Escola de Música, per a tots aquells que ens agrada la música, per poder-lo escoltar, i també pels alumnes de l'Escola de Música que vulguin o tocar amb ell, o participar, o fer-li preguntes, o estar en contacte amb ell. Per tant, com saps, els artistes els intentem exprimir tot el que es deixen quan estan a la nostra ciutat, diguem-ne.
Exprimir potser no seria...
Artísticament. D'això de que, per tant, tothom se senti a prop, en aquest cas, del Carlos Núñez, i pugui, de la seva sapiència, que és molta, i de la seva experiència i investigació, que n'ha fet molta, doncs poder-la transmetre, i a part de fer-ho des de l'escenari, també ho faci des de l'aula magna de l'Escola de Música.
Amb la teva experiència de molts anys en aquest món, suposo que hauràs comprovat, o jo almenys ho tinc claríssim, que les grans figures, realment els artistes, siguin músics, siguin actors, siguin actrius, siguin el que sigui, els grans sempre són molt assequibles.
Sí, la grandesa, com més grandesa et fa més humà.
O sigui, són una gent que sempre estan... O sigui, poden respondre molt més que no pas segons qui, que sembla, i que en canvi potser no arriba a aquest nivell.
Els prejudicis, els de superes, el d'això... Sí, és veritat.
Jo recordo, sobretot, em sembla un molt significatiu, el concert d'en Chick Corea, que va ser una mostra de com un personatge d'aquesta categoria i d'aquest abast absolut, doncs, es presenta i sense cap tipus de problema, doncs, allarga i respon,
convida
i respon perfectament al que hi ha el públic. No?
Però això és el que a la nostra feina costa de preveure, no? Si volguéssim preveure, que a vegades ho preveus, o tens ganes que passi, a vegades els astres no s'alineen. A vegades els astres s'alineen, o sigui, jo sempre dic, amb l'equip sempre treballem perquè estiguem preparats perquè quan s'alineen els astres pugui ser meravellós. I si no s'alineen, no és frustració, no ha pogut ser. Ja passa res, perquè són artistes i també deixen de ser humans, no?
Són persones, en definitiva.
Són persones també, exacte.
Bé, entrem dintre de la temporada pròpiament, i hem parlat de dues coses, que seria Carlos Núñez per una banda i aquesta obra del Tret al cap va morir a viure a Sau.
Exacte.
I entrem en el teatre, o sigui, tenim aquest teatre de proximitat que es farà precisament aquests quatre
espais, obres
que aniran corrent dues vegades, movent-te
tranquil·lament dins el teatre per un itinerari que et marcarem quan arribis al nostre vestíbul. Hi ha tres espais i l'escenari, i per tant aniràs a un espai, aniràs a l'altre, i sempre veuràs un text que és d'autor creat per l'ocasió. Els quatre tenen aquesta característica i tots parlen a la seva manera, perquè tots d'això, a la seva manera tots parlen del pas del temps. Els quatre textos doncs parlen del pas del temps, que és el que estem celebrant. Estem celebrant un passat per alimentar un futur posterior.
Hi ha quatre, i aquests quatre són gent, la majoria, per no dir tots, de Sant Cugat.
Correcte, sí.
Perquè l'Emma Virassau, en definitiva, és nascuda a Sant Cugat també, i tot i que el Pere Riera, el que havia fet el text, no, doncs els altres grups, el grup de les Xandrines, per una banda, doncs amb un grup que parteix bàsicament, diríem, del taller de Sílvia Cervant,
correcte,
i un altre que del buit de teatre,
correcte,
doncs formen aquest conjunt que suposo que donarà molt de joc per un públic molt divers.
Diversíssim, que li agrada el teatre, li agrada la proximitat, li agrada xafardejar, li agrada anar a veure coses noves, diferents opcions que fan doncs que puguin vindre una tarda, dues horetes, perquè cada funció, com és normal, dura 25 minuts, o sigui, tot dura, a la nostra celebració tot dura, o 25 minuts o 7. Ha de ser així, perquè és el que celebrem, diguem-ne, no? El 7 surt del 2 més 5, si pot durar 7 minuts o 25 minuts, és el que ha de durar. En aquestes quatre obres li hem demanat que cada una de les obres duri 25 minuts, per tant...
Està ben pensat això,
I per tant tot ha de girar a l'entorn del 25, celebrem el 25 de setembre l'acte principal, els 25 anys, volem doncs que hi vingui tothom qui vulgui estar amb nosaltres, però que a més qui no vulgui estar en aquest acte té diferents actes com anem repassant, doncs que ho pugui celebrar-ho. I encara que sembli mentida, i això és el que m'agradaria a tots els oients, que hi ha gent que encara no ha vingut mai al Teatre Auditori Viu a Sant Cugat.
És veritat.
Això és un dels objectius que m'agradaria que ens l'hem marcat, per continuar-lo marcat, fins a no defallir de que tothom que viu a Sant Cugat hauria de vindre al Teatre Auditori.
És veritat.
I donem, o sigui, i que l'excusa de la taquilla no sigui una excusa, perquè hi ha actes, com hem vist, que hi ha actes gratuïts com per vindre, o hi ha els Premis Ciutat de Sant Cugat, o hi ha altres actes que fem durant l'any, o fem les presentacions de la temporada, les fem perquè la gent pugui agafar les entrades i pugui vindre. Per tant, jo crec que un dels objectius, en tenim diversos, però un dels objectius dels 25 anys és que ens agradaria que la ciutat de Sant Cugat, tothom qui viu o hi treballa a Sant Cugat, com a mínim una vegada vingués al Teatre Auditori, el descobrís. I jo crec que quan el descobreixes, alguna cosa fa que hi tornis. Això és com un bon restaurant. Quan menges bé, un dia o altre, sempre hi ha l'ocasió de tornar-hi.
Hi ha algú que te'n parli bé.
Correcte.
També. Seguim amb el teatre. Tenim a continuació, a l'11 d'octubre, Humans, de Stephen Karam. Aquesta és una obra potent.
Molt. Va estar en el Grec dins el Romea. La protagonista, un Jordi Bosch, molt diferent. Jordi Bosch que lluita o diguem-ne es posa al costat de la comèdia i al costat del drama, no sabem si és una comèdia o si és un drama, passen coses dramàtiques però riuen, o sigui, és una obra colpidora i molt interessant. Crec que estem molt contents de tenir-la dins aquest equilibri de les 8 obres que hem fet dins aquest octet de teatre, d'aquest abonament de teatre.
I un salt important, un cop a l'any,
sí.
És un altre tipus d'obra, és una comèdia.
Totalment.
Però una comèdia que té també el seu interès, la seva profunditat humana, a veure la transformació que es produeix en una parella que es troba una vegada a l'any a partir de fa molts anys.
Exacte.
En la seva vida, menys aquell dia es retroben.
Es troben i vas veient també el pas del temps de les seves vides, el pas del temps dels seus personatges, potser algú té referència amb la pel·lícula cinematogràfica, es va fer en el cinema, s'ha representat poc, però jo crec que és una obra d'aquestes que t'acaba agradant. Dius, si això és el teatre, jo hi torno. I crec que és una de les propostes també, bueno, les 8 propostes que hem fet, crec que ens agraden molt de poder-les defensar.
Seguint amb el Boss Dreams...
Aquí estaria dins la nostra internacionalitat. El set dit de la mà de la companyia canadenca, que jo recordo en festivals, quan anàvem a festivals sempre somiàvem en poder-la programar, sempre és complexa la programació internacional i aquesta vegada doncs ho vam poder-ho fer. Es va posar a tir el calendari, l'espectacle, creiem que és un espectacle internacional que sempre ha anat al grec, ha anat al Mercat de les Flors, ha anat al Teatre Lliure, crec que tenir aquesta companyia internacional de teatre, circ, música, audiovisuals, crec que ens dona aquest distintiu i que el nostre públic ha aconseguit que hi hagi un públic que confiï en nosaltres, en la nostra programació i vingui també a descobrir espectacles.
Hi ha una repetició del temps que no fa el teatre auditori sinó que ho fan tots els teatres del món, que és Pel davant i pel darrere, que és potser una de les comèdies més, o sigui, anava a dir equilibrada i ho continuo dient, equilibrada amb la seva construcció però absolutament boja amb la seva representació.
Més que esbojarrada, jo crec que serà un dels èxits de la temporada. Ens agrada o no, el públic vol veure referents coneguts, i encara que serà, crec que, la quarta o cinquena producció, crec que és la quarta producció que fem al Teatre Auditori d'aquesta obra, i amb un repartiment totalment de luxe, l'estrenem a Sant Cugat i després se'n va al Teatre Borràs, diguem-ne, per tant, l'estrena serà a partir de la residència tècnica que faran al nostre teatre, perquè també volíem buscar dins d'aquests 25 anys algun tipus d'estrena. Aquesta és una reestrena, anem-ho a dir així, però és una estrena de la producció, per entendre'ns, i l'estrena de veritat vindrà el dia 1 de febrer, quan estrenem la producció de la Villarroel, La dansa de la venjança, del Jordi Casanovas, que la vam presentar l'altre dia al grup Focus, va presentar tota la seva programació, amb el Pol Derqui com a protagonista. Per tant, jo crec que serà molt interessant tindre una estrena absoluta al nostre teatre, i si també serà una forma de celebrar els nostres 25 anys.
Fem un salt important, i ens passa amb l'Èdip. Estem en una altra cosa.
Clar, és que la nostra programació, és que, clar, hem començat al setembre i ara ja estem al desembre, però el que es tracta és la varietat de programació que tenim, la varietat d'artistes, varietat de propostes. Aquí és la tragèdia grega, doncs, que ens arriba, de Julio Manrique, un Julio Manrique fantàstic, ho va defensar molt bé en el Teatre Romea i que ho defensarà en aquesta gira també a Sant Cugat. Crec que és un abonament, és una proposta artística teatral força equilibrada.
Home, després d'això estem parlant d'una adaptació, perquè no és exactament l'obra original,
no.
El fantasma de Canterville, però aquí és una adaptació que penso que deu estar feta a la mida de Joan Pera.
Al cervell de Joan Pera, diguem-ne, no? Està perquè ell s'ho passi bé, i perquè tots sabem que quan l'actor Joan Pera s'ho passa bé damunt de l'escenari, això com a conseqüència fa que s'ho passin bé els espectadors. Per tant, ell s'ho passa bé, tota la companyia, diguem-ne, l'acompanya, la gombole, el fa brillar, i nosaltres ens ho passem 2 hores al teatre d'aquelles meravelloses. Ho fem un diumenge a la tarda per poder-lo gaudir, diguem-ne, riure'ns, estar amb ell, i també és un motiu de màxima celebració. Hem intentat que tots els artistes que durant aquests 25 anys ens han acompanyat, si teníem producte o projecte, o podia ser, d'alguna forma sempre intentar cabir-los dins la nostra programació, i així crec que s'està fent.
Després tenim una mica una incògnita.
A veure.
Ben-Hur és una mica una incògnita. No Ben-Hur, l'obra original, sinó aquesta adaptació teatral Que és una mica veure la dificultat que ja està, i hem tingut experiències, el Moby Dick vam tenir una experiència la temporada passada, per exemple.
Et diré les motivacions que ens van, que ara ja s'han esborrat, però clar, quan fas les contractacions ho fas sobre paper, en aquest cas sobre un dossier. Festival de Mèrida, per tant, hi havia, diguem, el segell, sempre que hem programat en els últims 5 anys, sempre una de les produccions del Festival de Mèrida, des que està Jesús Timarro com a director, hem intentat portar-la al nostre teatre, sempre ha sigut ben rebuda, sempre ha sigut, diguem, de propostes de qualitat, i en aquest cas era Ben-Hur, Mèrida i Illana. Illana només ha fet algunes produccions molt poquetes dins la nostra programació, i també teníem ganes de fer una producció seva.
Illana va portar la Maliki en la primera vegada.
Ah, exacte. Ah, seria d'això. Per tant, però no l'hem portat totes les vegades que a nosaltres ens hagués agradat. Per tant, era Illana, les seues produccions i el Festival de Mèrida, doncs eren la garantia que ens posaven. Clar, quan ara llegim que Ben-Hur és l'espectacle que més entrades ha venut a la història del Festival de Mèrida, i ja són molts anys, i que més ho ha exhaurit tot, i que el públic ha sortit entusiasmat i contentíssim, doncs el que em deia el productor, te lo habría de cobrar un poquito más caro, ya, pero es que por eso nos arriesgamos, porque cuando es más barato, no hay éxito, no me lo bajes el precio. No, bromes a part, jo crec que Ben-Hur serà un dels esdeveniments, diguem-ne, de la nostra temporada, també.
I per tancar, doncs, aquest grup de teatre, tenim una potent, dramàtica, que a més hi ha dues actrius vinculades molt a Sant Cugat. Una d'elles que ja no hi viu, que és la... O sigui, Mercè Lanen encara hi viu.
La Marta Angelada.
I la Marta Angelada, que ja no hi viu, i en Pep Cruz. Ah, i aquesta és una obra, com a mínim, que em sembla, tinc la sensació, que es programa en el moment històric precís.
D'acord, m'agrada.
Davant la jubilació.
Davant la jubilació. Té tota una sèrie de connotacions, com tu has dit. Davant la jubilació és una de les obres que, com vam veure, es va estrenar al Teatre Lliure de Gràcia, és una obra extremadament llarga. Però és que ha de ser així, si no, no fas tot el recorregut que ha de fer els personatges, que una mica la compararia quan van fer el 2666 de Les Rigola, hem fet obres, doncs, que d'alguna forma, doncs, tenen una llarga exposició, però tenim espectador preparat per això. Per això tenim 25 anys, l'espectador ens ha acompanyat, ha estat amb nosaltres, i llavors, davant de la jubilació la tindrem tota la setmana de residència tècnica, o sigui, vindran aquí, s'instal·laran al nostre teatre, per tant, remuntaran l'obra aquí, perquè després aquesta obra, doncs, giri tant per l'estat espanyol com per Catalunya. A més, faran tots els assajos amb el director, diguem-ne això. Hi havia ja la motivació de les dues actrius, diguem-ne, santcugatenques, però és que també era la nostra forma també de dir que volem obres que l'espectador, com tu dius, necessàriament el facin reflexionar. Com viure en el teatre? Aquestes tres hores...
Després de veure ahir el ple del Bundestag, sí, i pensar en aquesta obra, vull dir que està absolutament al dia, vull dir que no...
Llavors volem que el nostre espectador, per això la fem un dissabte a la tarda, vingui tranquil·lament a les 8 de la tarda, comencem, i és com una òpera, per tant, i la transformació, Marta Angelat, Arànega, que ara estrena el Xirri Valentany, que també sí, és fantàstic. O sigui, si jo, és un text que crec que ens ha enamorat a tots, quan que ho va fer l'Amparo Moreno amb la Rosa Maria Sardà, crec que tots vam, i també i l'hem tindre programada dins de la nostra programació del Teatre Auditori, quan fem Xirri Valentany amb l'Arànega, ha de ser magnífica. O sigui, que això serà l'altra temporada.
I també té una referència cinematogràfica.
Correcte.
Però escoltem una mica de música.
Siempre he soñado, te quiero y quiero que este sueño sea un día realizado. Lolita, Lolita, mi amor. Lolita, Lolita. Tú bailas como nadie, baby rock.
y en vértigo creciente embobas a la gente, baby rock.
Bueno, cal presentar què estem sentint. Estem escoltant, doncs, una sorpresa, penso, per moltíssima gent del Teatre Auditori, que és Duodinámico Manolo i Ramón, Manolo i Ramón, que, clar, per moltíssima gent... Jo no sé com està el tema de les entrades en aquest moment.
Molt avançat.
Encara en queden.
Sí, estem a l'amfiteatre, però molt avançat i bé. És curiós, com abans dèiem dels espectadors, de la gent que viu a Sant Cugat, que no ha anat mai al Teatre Auditori, també és veritat que és també sorprèn que en 25 anys el Duodinámico no hagi actuat mai al Teatre Auditori, o hi hagi altres grups que ho hagin fet diverses vegades. Bé, ha anat així, aquestes vegades funcionen d'aquesta manera, però sí que és veritat que ho volíem fer. A més, hi havia hagut... peticions expreses d'alguns espectadors nostres que deien com es pot ser, doncs, bueno, doncs a vegades no es posa tot, no tot s'alinia bé, però estem molt contents de tindre dins la nostra promoció els seus 50 anys de carrera, o sigui que també...
Sí, que coincideix el doble, doblat el sí. Temps, el Duodinámico el dia 17 de novembre, que el subtítol o el títol del concert és La 50 anys.
Correcte.
O sigui que, clar, estem parlant d'un concert històric en tots els sentits.
En canvi, altres... Exacte, sí, totalment, i a més vindran d'haver fet també un gran concert en el Liceu, vindran a Sant Cugat, i després també, diguem, el qui vulgui veure el Duodinámico ja haurà d'esperar-se la propera gira.
O sigui que... Dintre del món de la cançó, dintre de la música amplificada, o no, diguem-ne com vulguem, també comencem amb en Ramon Mirabet,
exacte,
que és un cantant que jo diria que qualsevol que l'escolti diu aquest noi deu ser, doncs, d'Oklahoma, o deu ser... no, perquè... tot el seu estil, doncs, és realment el tipus, no dic country perquè no seria una altra història, però hi ha una barreja, Ramon Mirabet, que ja ha estat diverses vegades al Teatre Auditori.
Ha estat, crec que és la tercera vegada que vindrà.
A Petits Camaleons, no?
Ha estat a Petits Camaleons, i aquesta vegada serà el grup, l'artista, que obrirà el divendres el concert pels pares, per dir-ho d'alguna forma, i també obrirà l'edició dels Petits Camaleons el dissabte al matí. Per tant, serà l'artista encarregat, jo crec que ens presentarà al final de gira, que ve tota la gira, doncs, que ha estat aquests últims 8 mesos que ha estat de gira, diguem, per diferents espais, doncs l'acabarà aquí, amb aquest últim concert, i crec que és un bon lloc per acabar la gira tant el divendres com el dissabte als Petits Camaleons.
I a continuació tenim...
El gran.
Que ha vingut també 4 vegades, serà amb aquesta,
sí.
Sergio Dalma. Sergio Dalma, que porta gent d'arreu. Jo recordo l'últim concert que va portar gent d'Andalusia, d'Almeria van venir.
És cert, i em consta, perquè sense voler-ho, aquest, el cap de setmana que el programa, el 14 d'octubre, malgrat és un cul de pont, per entendre, a veure si he dit bé la paraula,
sí.
O sigui, s'acaba un pont.
Està clar, està clar. Dit,
potser ho he dit massa.
El dia 12, el dia 13 de Sant Eduard, vull dir...
D'acord, i el 14, és a dir, gent pot aprofitar per vindre a Catalunya aquest cap de setmana i cloure'l amb el concert del Hesgiral, que, per cert, ell fa celebre 30 anys de carrera aquí. Tots estem de celebració. Qui no celebra és perquè no vol, eh?
Clar, home, és veritat. Vull dir que hi ha uns anys per això que són més com més rodons en el sentit de sembla, no?
Sí.
No és igual dir 31 que 30 anys, no? No és igual dir 25 que 24, no. Que és una convenció en definitiva que ens hem creat tots nosaltres.
Bueno, i aquí estem amb les bodes de plata, no? Estem fent les bodes de plata, no?
Però després tenim, com sempre, una cosa que a mi m'agrada molt i a en Gerard Calet se li ha d'agrair, penso, que és aquesta combinació de l'orquestra de la ONCA, que són uns grans professionals que poden fer música clàssica fantàstica i que sempre estan a punt per poder fer fusió. En aquest cas, amb Blaumut.
Amb Blaumut, és a dir, és un dels grups que també hem tingut en programació i en els Petits Camaleons, i aquest projecte ja ens va agradar des del primer moment que el van posar en marxa, i per tant ens agradava, doncs, com ja també van fer en el seu moment amb Antònia Font, i hem fet amb altres grups.
Temps Jazz, també.
Amb això, i amb els Lesbians, doncs hem de presentar un grup de música amplificada, però amb una orquestra, diguem-ne, que li doni suport. Crec que serà un concert, diguem-ne, el que busquem de celebració, doncs aquest també serà un concert molt especial. Tots tenen algun tipus de connotació, tots li hem buscat algun tipus de marca perquè puguin ser especials dins de la nostra celebració.
I hi ha després dos concerts que són seguits, en aquest cas, i es tracta d'aquesta conveni que està des de fa ja bastants anys amb el Festival de Jazz Internacional de Barcelona.
Ells celebren el seu 50è aniversari, nosaltres celebrem els nostres 25, sumats fem 75. Aquí qui no rebreixo, qui no hi ha trobat l'encaix és perquè no vol. Llavors, ells en el seu 50è aniversari van fer una presentació, demà fan una presentació de tot el festival, i aquí van voler fer un cap de setmana Sant Cugatenc. Sant Cugatenc en el sentit de el festival de jazz es trasllada a Sant Cugat. Llavors el dissabte tenim este xiquell que és un regal per l'oïda i per la ment, i la seva música és una delícia, i un artista.
A mi em passa amb aquesta cantant, em recorda, no és igual, eh? Sí. Però em recorda l'Astro Gilberto.
En segons
quins moments, saps què vull dir? O sigui, ella fa més unes versions de cançó francesa a vegades,
cert,
també,
cert.
Amb una qualitat, amb una finura, extraordinària.
Jo crec que és un dels concerts, parlem de la internacionalitat, doncs un dels concerts importants dins d'aquesta programació, i que el diumenge no oblidem, el Kai Islur, que sent fill del Clint, no té res a veure, fa cinema, ha fet algunes bandes sonores per les pel·lícules del seu pare,
sí,
però que també s'ha fet la seva carrera dins el món del jazz important, i que, pel que estem veient a la venda, té molts seguidors. És a dir, per tant, volíem també fer, no anar al convencionalisme de buscar artistes de jazz doncs que sigui fàcil, sinó també proposar algun tipus de programació especialitzada en jazz, i crec que l'hem aconseguit. L'Esteixi és una programació més oberta, el Kyle una programació, diguem, més especialitzada, i jo crec que tot junt podrà fer una bona programació, un paquet de programació de jazz.
Un cap de setmana interessant pels amants del jazz, i inclús per aquells que no ho siguin però que vulguin entrar una miqueta.
Això és
fantàstic. A veure què passa.
Vine a descobrir el jazz.
Després hi ha una continuació dintre de la música, hi ha un personatge que per mi és una de les figures de la cançó més importants de la segona part del segle XX, que és Luz Casal.
És la Luz, punto. És que tinc devoció, ja com a artista ja la tenia abans de conèixer-la, però quan la coneixes és llum.
Ja ha fet un festival fenomenal al seu poble.
Exacte. És una persona que té aquesta empatia gallega, però que al mateix temps es deixa estimar, estima, és generosa, i això va ser personalment amb ella. Em va dir, Pep, presentaré el disc. Va presentar el disc dins el Suite, al Liceu, i el próximo concierto será dentro de los 25 años del teatro, que le quiero mucho a ese teatro y os quiero mucho a vosotros, y así será. Será, curiosament, també un 1 de desembre, com ella, el primer concert que va fer al Teatre Auditori, a la seva història, va ser l'1 de desembre del 2006.
Imagina't.
Això ho he sabut en un llibre que he llegit, 3 mil i una nit. L'1 de desembre del 2006 va fer el primer concert, doncs ara, doncs, 12 anys després, doncs també un 1 de desembre, casualitats al calendari, doncs tornarà a presentar-nos aquest disc, que és una meravella, però la meravella és la Luz Casal.
I també tenim una celebració, en aquest cas de 20 anys, que és Jarabe de Palo, Pau Donés, que per cert ha anunciat que després d'aquesta gira, de moment, quedarà una mica fora dels escenaris.
Aturat. El dia que vam tindre nosaltres fa un any, que vam presentar aquest al gener, vam presentar el seu concert acústic, que és el que ens tocava fer en un teatre com el nostre, i aquell dia el Pau, si els espectadors i els oients ho recorden, va sortir fora a signar, va signar tots, es va quedar entusiasmat amb el concert, va gaudir moltíssim, i va dir, jo vull tornar aquí. Bueno, tornem-hi, però és que vull tornar. Vam dir si tornava doncs pel seu aniversari, pel final de gira, doncs vam parlar de diferents opcions, i vam dir, doncs tanquem la gira aquí, però és que no vull tancar la gira amb el concert que he fet avui, vull tancar la gira amb el concert gran. Els meus 20 anys, amb tot el que repasso, tota la meva trajectòria potenta, i així és, serà el final de desembre, que tancarà tota la gira, s'agafarà el seu any sabàtic, així ens diguem-ne que
esperem que sigui així.
Esperem que sigui així, però tancarà tota la seva gira que ha fet, els seus 20 anys també de celebració aquí, però abans tindrem una avançada, perquè també l'hem convidat als Petits Camaleons. Aprofitant que d'això també vindrà,
també estarà
ell com a Pau Donés vindrà, farà dos concerts dins el Festival Petits Camaleons, i després farà el tancament de gira al desembre a casa nostra.
I parlant de 20 anys també tenim Ismael Serrano.
És que hago 20 anys.
Ismael Serrano, 20 anys Hoy es siempre el 19 de gener.
Exacte. Ell feia 20 anys, nosaltres en fem 25, doncs tots els artistes que d'alguna forma també l'Ismael Serrano si recorden els nostres...
Perquè si vas dir, espérate un poco cuando cumpla los 20.
Allà entonces bien, ¿eh? No, però és... I a més, ell repassa, és que el concert que vaig estar fa poc del seu, és que repassa tota la seva trajectòria. És fantàstic poder escoltar i veure que l'Ismael té tots aquests timers tan bons per poder presentar-nos.
I entrem amb la clàssica, i amb la clàssica tenim d'entrada El somni d'una nit d'estiu.
Fantàstic projecte que ens ha presentat el Josep Ferrer dins l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i com sempre procura el Josep és atensar-nos a la música clàssica sempre d'una forma diferent, en aquest cas crec que ho
farà. I posa una mica de color, una mica de figura, una mica de...
Ah, exacte, també de dibuix, per entendre'ns, per poder gaudir d'aquest conte meravellós que és El somni d'estiu.
El somni d'estiu jo penso que és una de les obres de Shakespeare que s'ha fet més versions de tota mena, o sigui, a part del teatre, evidentment, doncs s'ha fet cinema, s'ha fet titelles, s'ha fet reduït en contes, s'ha fet ballet,
és que la història dona.
S'ha fet dansa, s'ha fet de tot, s'ha fet de tot. Aquesta és una de les participacions de la Simfònica de Sant Cugat aquest any, i després, naturalment, hi ha el concert de valsos i danses, que es fa, com sempre, al mes de desembre, i que també serà un característic. Però després tenim també un concert, en aquest cas, amb una peça important, que és el concert per a piano i orquestra de Shostakovich.
Exacte.
Això serà el mes de novembre.
Serà el dia 2 de novembre, on també, d'alguna forma, clar, tu saps que el Teatre Auditori, la primera funció que s'hi va fer va ser el 25 de setembre, 5 funcions d'Històries de Sant Cugat, i el 25 de setembre celebrem la inauguració de la primera funció. Però el dia 23 de novembre va ser, amb el concert de la Victòria dels Àngels, doncs la inauguració oficial d'aquest espai, que jo crec que es va tornar a inaugurar el dia, al febrer, quan es va fer el concert de Richter. Jo crec que i després, amb el Després de la pluja, Sergi Belbel, o sigui, el gest de la Glòria Ronyoni, hi ha tot una sèrie, el Brujo, el Rafael Álvarez del Brujo, hi ha tota una sèrie d'obres, per això a mi m'agrada parlar de públics, perquè va haver tota una sèrie d'obres que van fer que la gent anés, que el públic anés al Teatre Auditori a descobrir-lo, atret per l'artista, i que d'alguna forma doncs, descobrien el que era el Teatre Auditori en aquella primera temporada. Llavors, a en Josep Ferrer li vam demanar també una obra potenta, majestuosa, perquè aquest mes de novembre també tinguéssim com una reedició d'aquella inauguració oficial que van fer amb la Victòria dels Àngels, que malauradament ja no pot fer-ho.
Tenim un director convidat, que és en Miquel Ortega.
Exacte.
A la vegada hi haurà una peça dins del programa del propi Miquel Ortega, i el piano solista, en Tito García González. És a dir, un intent de fer una projecció una mica diferent també de l'orquestra.
Exacte, l'orquestra s'ajuda d'artistes convidats, d'artistes solistes convidats, per poder arribar doncs, a molt més públic i poder servir les obres, diguem-ne, en aquesta evolució que també com a teatre i l'orquestra hem fet en sentit conjunt.
I al mes de novembre tenim un dia amb un concert d'una, penso, també d'una transcendència musical i sobretot humana, molt considerable, que és un nou concert, després de molts anys, del Trio de Barcelona, format per Germà Escalet i per Atenelle, pel músic pianista per Atenelle.
Era també la proposta dels germans Claret, diguem-ne, no? També la seva celebració, tampoc no podia deixar-se al marge de la nostra celebració, per tant també és qüestió d'ajuntar forces, sumar-les, i celebrar conjuntament.
Que van celebrar també els 50 anys de la seva carrera.
Exacte.
Professional.
Sumem 50 més 25, continuem sumant, sempre diem sumant per arribar multiplicant exponencialment, diguem-ne, la nostra felicitat.
Aquest concert pot ser des del punt de vista estrictament musical una gran fita.
Una gran delícia.
i no cal dir-ho, com dèiem, humanament també. I després tenim un espectacle potent com pot ser tot el que fa la Fura dels Baus.
L'està fent aquests dies a Alemanya, aquesta Carmina Burana, i els alemanys estan flipant, només cal veure el seu Facebook de la Fura dels Baus o les notícies que ens arriben d'Alemanya, estan, o TV3 també va fer un reportatge l'altre dia, estan realment sorpresos del com es pot servir un Carmina Burana. S'ha de dir que dedicarem tot un cap de setmana a aquesta funció, perquè és l'única funció que faran a Catalunya, des de la seva gira per l'estat espanyol, i és que la Fura dels Baus té un atractiu per mi importantíssim. Serveix el Carmina Burana, que si tanques els ulls és com si l'estés escoltant en un CD. Ni una sola nota ha sigut tocada. Tocada en el sentit de modificada, sinó Carmina Burana, cantat per uns magnífics artistes i tocat per uns magnífics músics. Però l'estètica és que és explosiva, és que és majestuosa, és que és per treure el barret del que han aconseguit, o sigui, la imaginació, on pot arribar la imaginació de l'ésser humà amb un Carmina Burana.
La veritat és que Pepsi, nosaltres, que fa molts anys que es movem pel món de l'espectacle i veiem coses, si quan vam veure per primera vegada Fura dels Baus,
sí, senyor,
si haguéssim pensat la transformació, l'evolució que s'ha anat produint al cap dels anys, no sé si ens haguéssim cregut. Perquè tot i que en el seu moment era impactant, sí, i era una novetat i era tenir una força brutal, l'evolució que han fet els caps del Carlos Pedrissa, entenc, no? de Carmina Burana, ha sigut d'una potència i d'una intel·ligència i una sensibilitat extraordinària.
És que desborden imaginació, aquesta imaginació s'ha de concretar, i ho han concretat en aquest cas amb un espectacle Carmina Burana, que estic segur doncs desbordaran també en públic i podrem gaudir-la d'una celebració diguem-ne en exclusiva a Catalunya. Van presentar-ho fa 2 anys al Tívoli amb un èxit espaterrant, fantàstic, i esperem repetir-ho aquí a Sant Cugat. Per tant, un Carmina Burana que ningú s'hauria de perdre.
Per i tanquem el clàssic amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, que ens ha retornat després d'alguns anys que havia estat, no havia vingut.
Bé, ha vingut sempre l'Orquestra Simfònica del Vallès.
No, ha vingut sempre, però vull dir que potser havia estat algun any que no havia, dels últims.
És a dir, l'Orquestra Simfònica del Vallès sempre serveix les nostres òperes.
I a més sempre va estar a l'òpera, evidentment.
Això. Llavors, dins de la reflexió que tenim amb el programa Viu la Clàssica, és veritat que l'Orquestra Simfònica Sant Cugat el que ha fet és fer créixer el públic de música clàssica. Llavors, és, diguem-ne, la possibilitat, els concerts de l'orquestra funcionen meravellosament de públic, que tenen el seu públic, i aquest públic l'eixamplem volent buscar aquest abonament de música clàssica. I una de l'orquestra que natural que havíem de convidar, la primera que havíem de convidar era l'Orquestra Simfònica del Vallès, després hem convidat altres vegades l'Orquestra Liceu, ha vingut l'UBC, ha vingut també la Banda Municipal de Barcelona, o sigui, anar eixamplant el nostre, diguem-ne, ventall de música clàssica perquè el nostre públic també està creixent.
Molt bé, doncs passem a un altre tema, i el que tindrem a continuació és que el que passa que tenim, com pots veure, poquíssim temps per poder parlar-ne. Però què hi farem? Això sempre passa, que seria la dansa.
Sí, senyor.
La dansa també no podem deixar parlar. Hem parlat per sobre en família dels petits camarons, però passem a la dansa perquè si no, no podrem parlar. Escapino Ballet de Rotterdam. És la primera vegada que ve al Teatre Auditori.
És cert, dins de la nostra també, diguem-ne, voluntat de buscar companyies internacionals, ha vingut Biarritz, ha vingut Béjar, que ha sigut una fita, diguem-ne, veure el bolero al Teatre Auditori, crec que és una de les imatges que els espectadors, els dobles espectadors que van veure mai podran oblidar. És una imatge potentíssima que ens emporta dins del món de la dansa. Doncs buscant sempre aquestes companyies internacionals, la de Rotterdam Escapino és una de per excel·lència, i volíem també posar-la dins la nostra programació. Volem que el nostre espectador de dansa li oferim 3 propostes a les quals li complementa molt bé tant la part més clàssica com la part més agosarada que es pot presentar a Escapino.
El Ballet Nacional Rus seria aquesta part més clàssica amb el Llac dels Cignes. No cal dir-ho, el 18 de novembre, vull dir que el públic que vulgui veure, doncs, ballet clàssic té una mostra exacta de com ha de ser i com s'ha de fer.
I, diguem-ne, veu el seu Llac dels Cignes, per tant, això seria, diguem-ne, l'apartat més convencional, per després fer una proposta, en aquest cas del Cascanueces, del Trencanous, però passat pel sedàs de José Carlos Martínez, que, diguem-ne, la Companyia Nacional de Dansa, amb l'atractiu que ja ho van fer amb el Don Quijote, saps que demà sí. Estrenen el Don Quijote al Liceu, demà estarà el Don Quijote fins dilluns, fent vèncer al Liceu, i la proposta que nosaltres també ho vam fer amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat amb música en directe, la proposta que fem del Trencanous serà també amb música en directe, en aquest cas amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, que podrem tindre durant dos dies el Trencanous a casa nostra al mes de desembre.
Que realment és un luxe poder presentar un ballet amb una orquestra en directe.
És que crec que aquest hauria de ser el nostre objectiu, encara que, com al principi del programa tu pagaves els pressupostos, a vegades no, els diners no sempre ho permeten.
És així. Tenim la màgia també, no podia faltar la màgia, 25 anys d'il·lusions.
El Maglari fa 25 anys d'il·lusions, fa 25 il·lusions, 25 anys al Teatre Auditori, doncs un cap de setmana dedicat al
Maglari. A més, el Maglari en aquest cas és un dels que va per que tu vas fer aquesta gestió, que tens un gran amant de la màgia, és un gran amant de la dansa, exacte. I per tant vas portar a Maglari i vas portar, i has portat per ti aquí, moltíssims mags que han fet una en fi, una presència constant.
I el públic s'ho ha passat bé. El públic s'ho ha passat bé amb la màgia, perquè la màgia és l'art encara més difícil que el teatre, perquè si està ben fet arribes al públic, però si està mal fet fas molt el ridícul. Per tant, la màgia és un dels exponents, diguem-ne, que ens ha, aquests últims anys ens ha diguem-ne, catapultat bé a la nostra ciutat.
Parlem de poesia també, perquè estem al Festival de Poesia, que serà el mes d'octubre, és a dir, el mes vinent, i hi ha tres convocatòries dins del teatre, a part de les moltes que es fan dins de la ciutat. Però aquesta, per exemple, de Maria Mercè Marçal, em sembla molt interessant.
És que és la poetesa i la forma en què ho servirem. L'Andrea Motis i el Joan Chamorro, trio, doncs faran la selecció musical, i el Jordi Bosch farà, diguem-ne, la direcció, la Montse Barderi ha fet la selecció de textos, i les actrius són fantàstiques. Marta Marco, Mercedes San Prieto i la gran i única i exclusiva Emma
Vilassau.
I admirades també.
Molt bé. La nit de poesia, que en aquest cas és una mica doncs, el poder que vinguin diferents poetes i puguin dir les seves obres
dirigit
directament.
Dirigit pel Josep Pedrals, per tant també serà la proposta que presentarem tot el Festival de Poesia, presentarem properament al principi d'octubre, presentarem totes les propostes, però sí que volíem donar-hi una pinzellada en el que es farà al teatre o a l'entorn del teatre.
I després hi haurà una joia segur, que és Desvesar Roses.
És
Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida.
Doncs jo crec que ja està tot dit.
I a més, jo el que penso és que a l'espai li faltarà lloc.
Bueno, ho veurem.
Perquè això serà a l'Aula Magna, exacte, del Conservatori, i a mi em fa l'efecte que,
buscàvem la proximitat,
tot i que coincideix amb vores, amb altres activitats...
Però es tracta bé, és a dir, el programador, jo crec que això ho discutim, parlem molt sovint amb el Gerald, el programador és aquella figura que hem de buscar a cada espectacle el seu lloc idoni. I això ha d'estar, diguem-ne, en el nostre llibre de capçalera. Llavors, aquest espectacle s'ha de servir així. Si després té més públic, hem de fer més funcions, però l'espai idoni per presentar aquest espectacle és aquí. Igual que altres espectacles, l'espai idoni seria, a vegades, per això ens inventem a vegades la sala vestíbul, la sala cafeteria, per això a vegades busquem dins el teatre, diguem-ne, espais més de proximitat, perquè hi ha espectacles que necessiten el seu espai.
Doncs Pep, no podem continuar, llàstima, perquè encara ens quedaria parlar una mica més de la part d'en família i no cal dir-ho de la màgia.
I li preguntaré al Gerald dijous que ve.
Però en podem parlar la setmana que ve. Ara us vull dir només que aquest cap de setmana tenim tres coses que l'espectacle Vincles, el festival dins de Sant Cugat, el Descobert, el Celler Modernista. Manu Guix, avui, dijous, a les 9 de la nit. Amb Francesc Abril, qui Mar s'envola. Demà divendres, també a les 9, la Paula Valls, amb en Cué i Enrica, com a primers abans d'actuar ella. I el dissabte, dia 15, Xarim Aresté, que l'estem sentint ara, abans amb Marala, una combinació doncs, de cantautors d'arreu de Catalunya i música emergent amb segell Sant Cugatenc. I aquí s'acaba el Molta Comèdia, el primer d'aquesta temporada, i esperem que duri i que vingui moltíssima gent i que ens pugui parlar de lo que més ens agrada, les arts escèniques, totes les arts escèniques, les que es facen aquí i les que es fan fora d'aquí. Fins a dijous vinent, que seguirem parlant del 25è aniversari del Teatre Auditori. Adeu!